òrgans de govern, que normalment aquí no hi ha mai cap intervenció. I passem doncs al punt 34, que són precs i preguntes o interpel·lacions per part dels regidors. Els recordo que són dues preguntes, o una pregunta i un prec, o un prec i una pregunta, o dos precs. Comencem per En Comú Podem, senyor Ramon Gutiérrez.
Sí, jo era una pregunta a, bé, no sé si a la Cristina Pereira o a la Núria Escamilla, perquè no sé si és cultura o espai públic. És sobre, bé, ens ha arribat d'algunes entitats que se'ls ha demanat que no facin sol·licituds a via pública per fer algunes activitats, i és a dir, que s'esperin a l'hora de tractar amb el seu referent i coses d'aquestes. Llavors volíem saber si saben del que estem parlant, i si no és així, bueno, doncs veig que no per les cares que fan.
No. Agrairia que diguéssiu quina font, perquè nosaltres no hem donat cap directiu, ja ho parlem, perquè no, jo no en tinc coneixement, i pel que he vist de Cristina tampoc.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox...
No.
Ah, havia entès que no hi havia. Ah, doncs sí, endavant, sí. Aina Balada.
Val, primer de tot ens agradaria saber, s'acosta el Nadal, què passa amb l'embalat, si aquest any es farà o no. I en segon lloc, sembla un lloro, sempre repetint la mateixa pregunta, però què està passant amb les... Ens van dir que estaríem informats del que passava amb les places de les escoles Bressol, que no han set adjudicades, estem a finals d'octubre, què passa amb les passes de les Bressols. Gràcies.
Gràcies, Nadal Embalat. Senyora Escamilla.
Gràcies per la pregunta, senyora Aina Balada. A nivell pressupostari no podem assolir l'embalat, però aquest any, com a novetat pel Nadal, estem treballant que sí que hi hagi activitat infantil que aculli en època de Nadal. Per tant, no hi haurà l'embalat en si, però sí que acollirem activitat infantil, i bueno, quan ho tinguem tot més detallat ho podrem compartir amb vosaltres. Això respecte a l'any passat ja és un guany molt important. L'any passat no vam poder tenir, perquè no teníem pressupost, ni activitat infantil ni embalat. Aquest any recuperarem l'activitat infantil.
Gràcies. Sobre les places d'escola Bressol, senyora...
Una pregunta, i juvenil? O sigui, infantil sí, juvenil...
Senyora Ardit. Ah, perdó.
No, molt ràpidament, sí que estem contemplant que hi hagi activitat juvenil, no només al centre de la ciutat, aprofitant els espais que des de Cultura ja s'habilitaran també per fer-hi activitats, sinó també arreu de la ciutat, per tant, contemplant tots els barris, com per exemple les Planes i la Floresta.
Ara sí, senyora Ardit.
Gràcies, alcalde. Bé, divendres a la tarda em van contestar un correu electrònic des de la Subdirecció General d'Administració i Organització de Centres Públics, dient-me que encara estaven pendents d'uns informes de la SOM i la Inspecció de Serveis Territorials, i encara no tinc una resposta clara a quan es podrà autoritzar. Jo avui mateix he tornat a insistir amb la cap de servei que, sisplau, segueixi aquest tema. També és veritat que aquests dies hi ha hagut canvis de càrrecs, serveis territorials ja ha canviat la direcció, i a part de la conselleria, però bueno, aquests càrrecs, doncs, hi ha alguns que continuen sent. També ens ha canviat la inspecció. No sé si això és el que ha fet enlentir aquest procés, però perseguim el tema cada dia. Val. En seguida que sapiguem alguna cosa ho direm.
Gràcies. Alguna pregunta per allà? Senyor Marco Rodríguez.
Sí, solicitamos información, que nos ampliaran información acerca de los talleres de nuevas masculinidades y sobre el famoso octubre trans. Y esta mañana hemos recibido un correo generalizado a todo el mundo donde no se ha respondido a varias peticiones que hicimos. Por ejemplo, concretamente, si los talleres de nuevas masculinidades que van dirigidos a los institutos contaban con el consentimiento expreso de sus padres o tutores para que sus hijos fueran adoctrinados en todo este tipo de ideología de género. Y, por otro lado, el documental indican de Octubre Trans que nos han indicado el coste y que harán una mesa redonda sobre el Octubre Trans y hablan de un documental, pero indican cuál. Entonces, esto es una de las preguntas. Después tengo otra más. En nombre de mi compañero de grupo municipal, que es Jordi Guirado, que está de permiso de paternidad y pues este quiere hacer una pregunta que me traslada expresamente para los comunistas, en este caso de En Comú Podem. Nuestro querido concejal Jordi Guirado les pregunta a ustedes si condenan a su antiguo compañero de partido de Tenerife acusado de delito...
Perdó, es que las preguntas dels regidors dels municipals de l'oposició són preguntes al govern. Són preguntes o pregs al govern.
Vale.
Doncs contestem aquesta, senyora Esther Madrona, la primera, vull dir.
Pues entonces me...
No obrim debat. Sisplau.
Bueno, faltarà entonces un prec més, eh?
Fàcil.
Vale. Bueno, aquí el tema es que Jordi Guirado quería hacer la intervención en el formato de la audiencia pública. En Junta de Portavoces se dijo que mejor que no lo hiciera en audiencia pública y entonces me ha derivado el hacer formular la pregunta desde aquí. Pero bueno, no se nos dijo que en fin, es igual. Por otro lado, quisiera transmitir la queja de este partido político por la fiesta de la Tardó, por la comisión organizadora de la fiesta de la Tardó. Porque de nuevo nos han vetado nuestra posible asistencia, excusado en manifiestos de los cuales nos obligan a firmar. El formato actual de la fiesta de Tardó está pensado expresamente para poder escoger a las personas y entidades que van a estar en esta fiesta, porque las personas que componen la fiesta de Tardó, la organización, precisamente ya se encargan expresamente de que se tenga que firmar un manifiesto con el cual se obliga a adherirse a dicho manifiesto, con lo cual es una forma de excluir a todas aquellas entidades que no están de acuerdo. Hacernos hincapié en esta queja. Gracias.
Gràcies per la primera pregunta, senyora Esther Madrona.
Sí, gràcies. Bona tarda de nou. El nom del documental crec que el vaig dir en veu alta a la comissió informativa, en qualsevol cas cap problema repetir-lo. I després l'entorn d'aquest documental és l'entorn mateix d'aquesta taula rodona. El títol és Sexili, testimonis de violències, migració forçada i transsexualitat, i vaig explicar que és un documental que parla sobre el concepte de la transsexualitat i la migració forçada. Això pel que fa referència a l'Octubre Trans, i hem vist també el pressupost d'aquesta activitat, i pel que fa a les autoritzacions d'aquests tallers que crec que tant i tant els agraden perquè no paren de preguntar respecte a la temàtica, explicar que és cada centre qui decideix si vol impartir-lo o no, per tant cada centre és qui demana o no l'autorització als infants i o famílies respecte a l'assistència en el taller, i són uns tallers que es coordinen amb el referent que té cada centre d'una figura que es diu convivència, coeducació i benestar, que és una figura que posa o que fa la vehiculació amb el Departament d'Educació de la Generalitat. Cert que aquesta última part de la gestió de l'autorització, qui ho decideix o no és el centre, i això no estava recollit en el correu i per tant és de rebut explicar-ho.
Gràcies. Sobre la festa tardor, la senyora Núria Escamilla.
Bona tarda. Recordo aquesta mateixa pregunta i que no sabien el funcionament l'any passat per les mateixes dades de la festa de la tardor. Li vam comentar que la festa de la tardor és una festa que està organitzada per les entitats de caire social, entitats de caire cultural, entitats de caire esportiu, i que realment aquesta festa que no ens hem inventat d'ara, porta 50 anys de tradició, aquest any serà el 49, doncs realment és que promouen les entitats i sempre amb un caire reivindicatiu. I per tant, sempre hi ha un manifest on les entitats que hi volen participar, que hi volen participar, el signa. I si vostè no està d'acord, doncs no el signa i no passa res. No participa a la festa de la tardor, però vull dir que la festa de la tardor no és una cosa que haguem promogut des de l'Ajuntament, sinó que ha sigut sempre les entitats que s'han mogut i doncs han treballat per fer aquesta doncs, fira i mostrar el teixit associatiu que té la ciutat de Sant Cugat. I funciona sempre de la mateixa manera. I no sé si amb això li he pogut aclarir alguna cosa, però és el mateix funcionament que l'any passat i que fa 49 anys aquest any.
Gràcies. Digui.
Bueno, es que no pedía explicaciones. Muchas gracias, señor Escamilla. Yo simplemente he trasladado nuestra queja por el funcionamiento y únicamente comentar que esta fiesta de tardor se realiza con el soporte, porque lo pone así, del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. Y como ustedes apoyan y recolzan a esta fiesta, pues yo he manifestado nuestro desacuerdo en que lo hagan porque excluyen a los partidos y a las a quien escogen a quien quiere participar en ella. Gracias.
Gracias. ¿Més preguntes, senyora Ariadna Sierra?
Sí, volíem preguntar sobre el consultori de la Floresta. En aquest cas, pues, suposo que seria de Núria Fernández, però també el regidor Duc per ser el president del Consell de Barri. En aquests dos últims anys hi ha hagut un canvi de metges, han passat 6 metges diferents. Això ja sabem que no ajuda en la gestió ni en el bon funcionament ni en la confiança dels veïns. I ens ha arribat que molts dels veïns de la Floresta el que fan és no anar directament al consultori, sinó que baixar-se a Valldrets, si és que poden, no? No garantint llavors tampoc el bon accés i de més. Llavors, tenim constància que també només hi ha una infermera, que és l'única que ha sigut com mitjanament constant. Volíem saber si ho esteu tractant, si des de l'Ajuntament es pot fer alguna cosa perquè aquesta situació canviï. Gràcies.
No hi ha cap més pregunta? Senyora Fernández.
Sí, doncs, bueno, aquest sí, això ens han dit lo de la infermera, a més m'han dit que hi ha una infermera que a més la canvien per una altra. El problema és, com ja sabeu, no, primer de tot, nosaltres no tenim aquí cap competència, vam estar reunits amb el CatSalut per diferents temes, i un d'aquests era això també, i el problema és que, ja sabeu, la falta que hi ha de personal mèdic i la falta que hi ha de personal d'infermeria. A vegades, doncs, quan, per exemple, en l'època que hi ha hagut d'estiu o de Nadal, quan l'any passat a Nadal va haver-hi algun problema de baixes, és tant la falta de facultatius que a vegades s'ha de tancar fins i tot o les Planes o la Floresta. Vull dir, el problema actualment, i que és a tot arreu, és la falta de facultatius que hi ha d'infermers i de metges. Ho vam estar parlant i sempre que hi ha algun problema, que tant a la Floresta com les Planes depèn del cap de Valldoreig, en seguida que hi ha algun problema ens avisen, però aquest és el problema. Ells fins i tot quan tenen alguna baixa tenen problemes de que hi hagi alguna substitució, però estem darrere.
Gràcies. Més preguntes? Partit Popular, senyora Estrella Salanova.
Faré un prec i una pregunta a la senyora Núria Fernández, si no m'equivoco. En aquests dies hem tingut l'oportunitat de llegir les seves declaracions enfront al quart CAP i a l'Hospital de Referència. Entenem que està totalment d'acord en la construcció del quart CAP i de l'Hospital de Referència, no? Que potser quan es van presentar les mocions va quedar una mica en dubte aquest tema, però ara ja ens ho ha deixat ben clar. Llavors, tenim clar que l'objectiu és construir el centre d'alta resolució i jo li pregaria que no desisteixi, no? És el meu prec, el nostre prec, que no desisteixi, que segueixi insistint, no fos cas que tinguéssim aquest centre d'alta resolució i no arribéssim mai a veure aquest quart CAP, que és un centre de proximitat i que possiblement a la zona de Sant Francesc faria molta falta, o a l'hospital de referència que tant necessitem. I la pregunta que li volia fer també, segons les seves declaracions d'aquests dies, i que ens ha sobtat una mica, és la iniciativa anunciada de la creació de la bústia per denunciar casos de discriminació lingüística. Diria que és un terme poc afortunat,
i amable per recolzar l'ús social de la llengua catalana. Veiem que tornen a impulsar polítiques impositives que provoquen més el rebuig que l'estimació per la nostra llengua. Així que l'animaria a repensar una mica aquesta iniciativa. Però bueno, el tema no va per aquí, sinó que voldria preguntar-li exactament què farà amb totes aquestes denúncies que rebin amb aquesta bústia i exactament quina és la seva finalitat. Gràcies.
Sí, endavant per aquesta segona pregunta.
Sí, bueno, la bústia és per la discriminació social que tenim del català. Jo avui mateix, si heu vist les notícies, hi ha hagut una discriminació molt bèstia en quant a l'Hospital de Xeus Quirón, d'un metge que no ha volgut tractar una persona perquè la persona parlava en català. Doncs aquest tipus de discriminacions que tothom té pot parlar amb l'idioma que ell vol, i tu no pots obligar a una persona a canviar d'idioma. Per això és una discriminació social, una discriminació lingüística. Per tant, si passa en algun lloc que vas a un comerç que t'obliguen a no parlar en català, doncs això és una discriminació que ja la llei ho empara. I per tant, aquí volem fer que ens arribin totes aquestes discriminacions i des de l'Ajuntament poder-les tractar. Sempre en forma positiva i sempre en forma de treballar-ho amb l'entitat, amb la persona que fa la denúncia i al lloc, si és un comerç, si és un centre mèdic, si és una escola, el que sigui, mirar-ho de resoldre. Perquè a vegades, hi ha moltes vegades que en alguns comerços discriminen perquè no en saben. Llavors, posar-los-hi amb ells de forma positiva, dir-los, bueno, doncs, de l'Ajuntament us posem classes de català gratuïtes perquè sapigueu i pugueu aprendre i atendre les persones de la forma normal. Sempre amb el sentit de poder ajudar la gent.
Gràcies. Més preguntes, senyora Álvaro Benejam?
Jo espero que sigui, que es comprovi aquesta discriminació, perquè vostè acaba de dir que s'ha produït. No sé si la presumpció d'innocència... Però bueno, és igual. Vostè veurà com tracta el tema. Parc del Ramon Barnils, dia 25 d'octubre, està prevista l'activitat Batallem del col·lectiu Arran. Proves per grups, etc. No? És una activitat de lleure que està promoguda per aquesta entitat o aquest col·lectiu. I aquí es diu que bueno, es faran proves de gincama per equips, proves basades en jocs tradicionals i populars de carrer, repensades en un to reivindicatiu. Etcètera, tal. Llavors, bueno, repassant el que es fa, primer que bueno, hem imprès aquest full, que és el fulletó on ells anuncien, no?, les activitats que es faran, m'ha sobtat perquè fins que no l'hem imprimit en tamany DIN A3 no ens havíem fixat que hi ha la hoz i el martillo comunista aquí. No? El símbol del comunisme aquí, que és molt curiós, no? Després es queixen que els hi tillin de comunistes, però bueno, és que estic parlant jo. Llavors, primera ronda de concurs, teranyina policial, el títol és teranyina policial, trenquem el cordó, no? Vale, que les coses es puguin fer en caire o caràcter reivindicatiu, però fer ja esment de la policia parlant de teranyina i parlant de trencar-la, trencar el cordó de la teranyina, doncs ja és significatiu del que es pretén, no? Del que es pretén o del que es pretén ensenyar. No? Segon, pistes, troba el delicte. Tercer, apunta el fatxa, punteria de la bona. Molt bé, és encantador. Bueno, això... Si ningú ho evita, es produirà divendres, aquest divendres, a partir de les 6 de la tarda, si no recordo malament. I demanem al alcalde que ho impedeixi, directament. Aquestes qüestions que fomenten l'odi, i de les quals es parla molt en aquest ple, demanem que aquest exemple que tenim s'impedeixi, que no tingui permís, és a dir, si ja el té, que es revoqui el permís per celebrar aquest acte, almenys amb això, i si no es rectifica, perquè això no pot passar. I si no ho fa l'equip de govern, si no ho fa l'Ajuntament, nosaltres emprendrem accions, evidentment. Gràcies.
Ho mirem i després, si em pot deixar veure el cartell aquest, fer una foto. Gràcies. Més preguntes, senyor Alfredo Bergua?
Sí, dues qüestions. La primera, com valora el govern municipal que Sant Cugat Creix, entitat que agrupa diferents clubs esportius del municipi i que és l'única entitat de tot Espanya que forma part de la European Multisport Club Association, que pels que no ho saben engloba 30 entitats esportives de 23 països que engloben 88 modalitats esportives, amb clubs de reconegut prestigi com l'Everton, el Feyenoord, l'Sporting de Portugal, la Lazio, el Bayer Leverkusen, entre d'altres, hagi hagut de posar en marxa una prova pilot del programa europeu Sport Board en un altre municipi, en concret a Igualada, per la manca de suport que rep a dia d'avui per part de l'Ajuntament de Sant Cugat. La segona qüestió, en el darrer Consell de Barri de la Floresta, un veí es va queixar, i amb raó, d'algunes activitats que realitzen al Casino de la Floresta, especialment en cap de setmana, i que provoquen sorolls i, conseqüentment, el malestar per a aquelles persones que viuen als voltants. I no tan sols pel soroll, sinó per l'estat de brutícia que deixen en l'entorn dels seus habitatges una vegada acaben les activitats. Aquest veí, a més, va incidir en que són activitats que en la majoria de casos ni tan sols es dirigeixen a veïns de la Floresta, sinó que els assistents són majoritàriament de fora i en molts casos estrangers. De fet, aquest proper dissabte n'hi ha programada una d'activitat d'aquestes, d'11 del matí a 11 del vespre, en concret el Regia Market Fest, el que comportarà, sens dubte, un dia complicat pels veïns de la zona. La meva pregunta és quins criteris es segueixen des dels àmbits de cultura i de seguretat ciutadana de control sobre aquestes activitats i per evitar les molèsties als veïns de l'entorn.
Per Sant Cugat Creix, la senyora Núria Escamilla.
Respecte a la primera pregunta, efectivament som coneixedors de l'activitat que està portant a terme Sant Cugat Creix i de fet el 4 d'octubre van acceptar en els seus estatuts que l'Ajuntament es pogués adherir i estem treballant en aquest sentit per tal de poder-nos adherir a Sant Cugat Creix, per tant estem informats completament i respecte a la seva petició que ens van fer a principi de mandat vam trobar l'impediment que des del personal de l'OMET, perquè sí que és certament totes les entitats poden fer el seguiment d'Esport Board i l'Ajuntament en si no havia de formar part perquè Sant Cugat Creix doncs ja té tot un seguit d'entitats i clubs que formen part, però l'Ajuntament en si no podia formar part perquè el personal de l'OMET doncs hi havia uns impediments jurídics que s'havien de baixar unes plataformes que impedia que això fos possible. Llavors, ara que començarem el nou contracte de l'OMET, doncs valorarem si això serà possible, però certament hi havia un impediment doncs, jurídic per tal de dur-ho a terme, però sí que ho podien fer doncs, amb els seus altres clubs doncs, que estan adherits, que són uns quants aquí a Sant Cugat.
Gràcies. I la segona pregunta, no sé si el Consell de Barri o...
No, sí, contesto jo. Bueno, en tot cas ja contesto una part i si després voleu complementar, si us sembla. No, simplement això que bueno, en el Consell de Barri realment es va comentar aquest tema. Des del Consell de Barri també ho vam vincular a un grup de treball que hi ha a la Floresta en el qual doncs, estem treballant els equipaments del barri i precisament hi ha una sessió planificada properament doncs, per conèixer exactament el funcionament del casino, tant l'equip del Consell de Barri com els diferents veïns i entitats del barri, i a partir d'aquí doncs, veure, entenent que ara hi ha una programació ja feta i que per tant serà molt difícil d'actuar-hi, però a partir d'aquí doncs, veure si hi ha possibles millores i treballar-ho conjuntament doncs, evidentment amb el Departament de Cultura per veure si hi ha temes a millorar, simplement. Gràcies.
Ja està? Endavant.
Molt breu. Quant al Casino de la Floresta, dic que sí, som coneixedors que aquest dia 26 hi ha una activitat prevista, que es prenguin ja precaucions amb independència del treball que es faci en els grups de treball, almenys per garantir una mica el civisme a la zona. I la segona qüestió, dir-li a la senyora Núria Escamilla que l'Ajuntament d'Igualada no forma part tampoc de Sant Cugat Creix, ni els clubs d'allà en formen part, però sí que poden fer la prova pilot. Per tant, no en vingui amb temes jurídics perquè crec que és una qüestió de voluntat, res més.
Gràcies. Més preguntes, senyora Pilar Gorina.
Sí, faré una pregunta i un prec. Bueno, la primera pregunta, no sé si va dirigida a la senyora Madrona, a la senyora Fernández o al senyor Duc, vostès mateixos. Es tracta del casalet infantil de les Planes, Recentment hem conegut el malestar de les famílies usuàries del casalet en relació amb els canvis del model de servei que s'hi oferia. Era un model que funcionava, que no estigmatitzava, amb 17 infants, dos dels quals de serveis socials, però no hi havia cap mena de diferència, ningú sabia qui era de serveis socials, per tant era una cosa molt, molt ben treballada. Per tant, no era un casal per infants amb risc d'exclusió. Eren els fills de veïns i veïnes de les Planes, plurals i contents, perquè a les Planes hi ha molt pocs serveis. Costa d'entendre canvis quan tothom està content i l'equip humà és del tot satisfactori i, a més, de continuïtat de molts infants a la Bressol. Tenim entès que aquest canvi es deu al fet que la gestió del centre ha passat a drets socials. Se'ns va fer una petita informació a la informativa, però els veïns demanen que us fem arribar al ple aquesta preocupació. Recordar, altre cop, que som ciutat educadora, ciutat de la infància, tenim un pla d'infància, un pla de joventut. Tenim entès que es va fer una petita informació a les famílies al juny, però després ja a començar el curs ja va començar sense consultar ni informar les famílies usuàries, que han rebut respostes que no han considerat satisfactòries tant al Consell de Barri del passat 2 d'octubre com a les reunions celebrades amb el senyor Duc i la senyora Fernández. Precisament per aquests motius, les famílies afectades ens fan arribar la següent pregunta. Tenint en compte que a causa del seu malestar les famílies han deixat de fer ús d'aquest servei i que el servei està pendent d'adjudicació a l'abril i s'ofereix mitjançant una ampliació de contracte de drets socials, com tenen pensat redreçar la situació de manera satisfactòria per totes les parts? I jo afegeixo si perdran aquests infants aquesta oportunitat enguany, perquè ja estem a finals d'octubre i no hi van aquests infants. I l'altre prec és que ens arriben un munt d'informacions sobre el Teatre de la Unió, que s'inaugurarà però no entrarà en funcionament, que si hi ha queixes dels veïns pel soroll de la sala Clavé, que si hi ha una demanda de la llogatera del restaurant, bé, que si estava tot insonoritzat i... Ens poden posar algun dia al dia de com està el Teatre de la Unió? Aquest és el prec. Gràcies.
Gràcies. Pregunta el senyor Francesc Duc.
Sí, mira, he de contestar, el que passa és una mica llarg d'explicar. En tot cas, intento fer resum i si vols un altre moment quedem i t'explico més detalladament. Val? Però a grans trets, això és un tema que ja va sortir precisament a l'últim Consell de Barri. Hi havia molt d'enfado realment per part de les famílies i a partir d'aquí doncs, jo diria que la setmana passada vam fer una reunió amb els diferents serveis, amb la presidenta també del Consell de Barri de les Planes, amb la direcció de drets socials, amb famílies tant de les del Casalet com les del Molí, per tal d'això d'explicar-nos, de veure què ha passat exactament i a veure com seguim, d'acord? Aquí el punt d'inici en realitat no era canviar una cosa que funcionava, sinó que el tema era, ens vam adonar que hi havia diferents serveis municipals que estan a dins de la xarxa de centres culturals que depenien d'altres serveis de l'activitat, val? I aquí hi ha doncs, la xarxa de Monestir Sant Francesc, diferents temes de gent gran. Llavors el que s'estava fent és a nivell municipal endreçar i que cada àmbit realment gestionés la seva activitat, val? Per tant, l'objectiu, la voluntat municipal sempre ha sigut de continuïtat de l'activitat, val? El que passa que abans depenia de cultura i s'ha fet un traspàs doncs, perquè depengués de drets socials. Els objectius els mateixos, cap limitació evidentment d'infants del barri, al revés, la voluntat era seguir això. En un moment donat sí que es va haver-hi una sèrie de traves que van impedir donar continuïtat a tots els monitors que hi havia en aquell moment. I en aquest sentit No, inclús una persona sí que podia seguir, perquè això depenia de les formacions que tenien aquests educadors. El que passa que va haver-hi com una negativa. Sí que hi ha hagut errors de comunicació, jo diria, i això n'hem de ser conscients, de com es va comunicar, en quin moment, de quina manera. Tot això entenem que, i ho hem dit moltes vegades amb ells, ho hem reflexionat, que no va ser tot l'oportú possible, però a partir d'aquí doncs, estem intentant redreçar la situació. I el que passa és això, a data d'avui sí que és cert que l'abril-maig ja és el termini per fer la contractació nova, però sí que hi ha un mentrestant que es va vetllar perquè no s'aturés l'activitat, que està funcionant, que hi ha dues educadores socials funcionant amb les mateixes directrius que tenien els anteriors monitors, i el que passa que, doncs, que les famílies doncs, també estan en una posició doncs, això, que no volen tornar si no es garanteixen els mateixos educadors. Llavors aquí estem parlant, estem veient d'aproximar-nos, estem mirant si realment hi ha alguna possibilitat de repescar algun d'aquests educadors, però el que és el projecte i l'activitat, la voluntat municipal en tot cas sempre ha sigut de continuïtat. Sí?
Digui.
Bueno, a veure, tot això ho sé, m'ho han explicat ells mateixos i sé, ho he dit, i que dilluns passat es van reunir vostès també i el Consell de Barri. Em sembla que no he dit dilluns, però no, sembla que... I jo em reunia amb ells dimecres, doncs, per exemple. Malgrat tot, volen que això ho fem constar al ple i la seva preocupació és que amb ells, si és de serveis socials o és d'esport o no sé què, en principi, tot i que no acaben d'entendre per què és de serveis socials, quan no és una cosa, és una cosa que... Si estigués a Mirasol, seria de serveis socials? Pregunto jo, per exemple. Potser sí, no ho sé, però no ho sé. Bé, deixem. I el que volen és que s'acabi fent una solució adequada al tema, perquè ara hi ha dos educadores, una està de baixa i zero infants, perquè no hi pensen anar en aquesta situació. Per tant, aquí hi ha un tema que no s'ha treballat correctament, que ho ha reconegut. Ells l'únic que volen és que el ple ho digui. I esperen que això es pugui resoldre. Gràcies.
Perfecte. En tot cas, reiterar, la voluntat municipal és continuïtat, és arreglar-ho i trobar una solució on tothom se senti còmode.
Gràcies. Més preguntes? Senyora Elena Vila.
Hi havia la de la Unió, que si volen no la respon.
No, era un prec. En comissió informativa pot donar resposta a totes les preguntes que ha fet sobre la Unió.
Sí, jo tinc dues preguntes, crec, ràpides. La primera, seguint amb l'habitatge, com dèiem, el president de la Generalitat ha anunciat la mobilització de recursos públics més important feta mai a Catalunya per habitatge públic i m'agradaria saber si l'Ajuntament de Sant Cugat s'afegirà a la primera reserva pública de sol a Catalunya i si en tot cas em sembla doncs que pel que he entès del senyor Padrós sí que ho tenien previst, no sé si es referia a això, però en tot cas m'agradaria saber si l'Ajuntament de Sant Cugat s'afegirà. I la segona pregunta és per la Cristina Paraire, perquè és un tema de serveis urbans, i és que hem notat el fet, de fet ho hem vist vull dir, amb treballadors i treballadores, que tiren un producte als contenidors. I és un producte és un olor com a dissolvent. Suposo que és per treure la mala olor i ens agradaria saber quin producte és. I després, òbviament, segur que està homologat, però si no és contaminant. Perquè normalment és una olor forta com a dissolvent i és per saber quin producte tiren. Suposo que és per la mala olor que desprenen els contenidors.
Ho fan a mitges, senyor Duc.
Jo simplement dic que des de Sant Cugat el que estem fent és per tenir el màxim de sòls disponibles per ser edificats. Precisament el que manca segurament són diners per construir, per tant el que estem treballant ara més urgentment és modificacions de planejament per disposar de sòl i que sigui susceptible de ser construït quan arribin aquests fons. En tot cas, benvinguts siguin aquests fons i la iniciativa, que també crec que també tenim a veure perquè hagi estat tirat endavant. Gràcies.
Gràcies. I la segona pregunta, senyora Cristina Paraire.
Sí, disculpi que no he entès. Fan bona olor o mala olor? Perdó, és que...
A veure, no. És bueno, aromàtic, em deia José. No, aromàtic per mi no és. Bueno, és una olor com per matar la mala olor, així molt forta, aromàtica. Diu el José Gallardo, aromàtic. A mi no em sona aromàtic, però...
Jo entenc que si s'està posant alguna cosa perquè els contenidors no facin pudor, hauria de ser una bona notícia. Vull entendre, suposo, no sé, que el que s'utilitzi, doncs, evidentment, no deu ser contaminant, perquè crec que no utilitzen productes contaminants, però jo no ho tiro personalment i no sé exactament al que es refereix. Jo preguntaré i ho explicarem. Però, o sigui, que fan bona olor. Doncs val.
Gràcies, senyor José Gallardo.
Lo mejor para el final, ¿vale? Sale rápido, es broma, para las horas que son. Creo que esta pregunta sería para la señora Escamilla sobre el Eurofitness. Ens comentan algunos usuarios el tema de ascensor, supongo que ya lo sabe. No sé si es para usted, para la señora Pari, entenc que es usted, ¿eh? El tema de ascensor y algunas otras deficiencias, si hay algún plan de mejoras en aquel caso, si no lo puede decir, pues me digo a la informativa, no hay problema. Y la segunda pregunta es para la señora Paraira, en el sentido de si alguna... O sigui, es podria explicar quina és la política de carrils bicis que continuarà aquest govern per acabar de connectar els barris amb el centre de la ciutat. En tot cas, si ara mateix tampoc m'ho pot respondre, a la informativa o a la taula de mobilitat.
Tinc temps, si vol.
Per la primera pregunta, senyora Escamilla.
Sí, breument. Hem estat fent seguiment molt directe amb Eurofitness. Els hem exigit i reclamat que no pot ser que un ascensor, doncs, al mes d'agost diguin que no es pot, que no hi ha peces per reparar, i la veritat és que, bueno, finalment està donant servei, no accés a la piscina, i també hem dit, doncs, que hi hagi una compensació per tots aquells usuaris d'Eurofitness, doncs, que han d'usar obligatòriament l'ascensor per anar a la piscina, doncs, perquè tenen discapacitat de mobilitat. Això per una part. I certament ens han dit que el 28 d'octubre, ara sí, la porta seria compatible amb el sistema de l'ascensor, però igualment els estem demanant i exigint doncs una miqueta, doncs, més celeritat en aquest sentit, perquè l'ascensor és fonamental.
Gràcies. I la segona pregunta, senyora Paraire.
Sí, doncs continuem avançant en tema carrils bici. Aquest 2023, precisament ara, s'està executant la tercera fase, la connectivitat de la Via Verda. Hi ha altres projectes en marxa, però també ens preocupa el manteniment dels carrils bici, i per tant hem de ser capaços d'assumir tots aquests gairebé 50 quilòmetres de carril bici que tenim, s'han de poder mantenir. Per tant, sí que tenim política de carrils bici i l'anem treballant en paral·lel amb l'altra, i ja li explicaré més detalladament.
S'aixeca la sessió. Moltes gràcies i molt bona nit.